Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Els diumenges a partir de les 2 de la tarda, no perdis a Ràdio Estel l'Odissea de la Veu. Una gran gala lírica a Ràdio Estel. La sarsuela, l'òpera, a l'Odissea de la Veu. Us espero el diumenge a partir de les 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquesta setmana tenim els dies des del 21 al 25 Monsenyor Said Meneses i Monsenyor Salvador Cristau, el bisbe auxiliar, participen en l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. Dels dies 26 i 27 tenim les cinquenes jornades Transmet, viure la misericòrdia i la justícia per la nova evangelització. Com dèiem, el dia 26 al Centre Borja hi haurà a les 11 inauguració i conferència de Monsenyor Omella, arcabisbe de Barcelona, com a tema viure la misericòrdia i la justícia per la nova evangelització. A la 1, l'arrel de la mirada social en el cinema. A les 4 de la tarda, taules rodones sobre l'acolliment als més necessitats i la pastoral penitenciària. A les 7 de la tarda, visita guiada al monestir de Sant Cugat i sopar fred al claustre. I a les 9 del vespre, concert solidari de gospel pel cor Gospel Viu, a benefici de Càritas i la Marató de TV3. En aquestes cinquenes jornades Transmet, com dèiem, el dia 27 és a Terrassa. A les 10:30, testimonis a la sala capitular de la catedral sobre com viure la justícia i la misericòrdia en els diversos àmbits pastorals. I a les 12, missa de cloenda a la catedral presidida per Monsenyor Saiz Meneses. El dia 26, Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa a les 19:15 a la parròquia de Sant Cristòfol de Terrassa i administra el sagrament de la confirmació. El mateix dia 26, el bisbe auxiliar Salvador Cristau presideix la missa a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell i administra el sagrament també de la confirmació. I finalment, el dia 29, el nostre bisbe presideix a les 9 del vespre al Cinema Catalunya de Terrassa la inauguració del cicle de cinema espiritual. I també, de les coses ocorregudes aquesta setmana, volem destacar-vos en dues. La primera va ser la cloenda diocesana de l'any de la misericòrdia. El diumenge dia 13 de novembre, el nostre bisbe presidí la missa a les 8 del vespre a la catedral de Terrassa amb motiu de la cloenda diocesana de l'any de la misericòrdia. Concelebrà Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, i un bon nombre de preveres. El poble fidel omplia el temple amb una bona presència de joves. En la seva homilia, el nostre bisbe, després de comentar la litúrgia de la paraula del diumenge, centrà les seves paraules en recordar els principals aspectes treballats a la diòcesi en motiu de l'any de la misericòrdia, fent insistència en la importància de la conversió personal, pastoral i social. Fent una mirada cap endavant, assenyalà els 5 elements que cal continuar treballant per no tancar les portes del nostre cor a la misericòrdia de Déu. La misericòrdia com a ideal de vida i criteri de credibilitat, la misericòrdia com a pilar mestre de la vida de l'Església, el sagrament de la reconciliació, la pràctica de les obres de misericòrdia i, finalment, la peregrinació interior i exterior. L'altre fet que us volíem també comentar i compartir amb vosaltres és que gairebé 300 catequistes van participar de les novenes jornades interdiocesanes de catequesi. I és que els dies 11, 12 i 13 de novembre s'han celebrat a Caldes de Montbui, diòcesi de Terrassa, les novenes jornades interdiocesanes de formació de catequistes que organitza anualment el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i de les Illes Balears, el que en diem el SIC. Hi van participar gairebé, com dèiem, 300 catequistes de totes les diòcesis de l'àmbit catalano-balear. Les activitats formatives es van desenvolupar en diversos espais de la vila de Caldes de Montbui, especialment a l'església parroquial de Santa Maria, l'escola Pia i la casa d'espiritualitat Mare de Déu de Montserrat. Les jornades comptaren amb la presència i participació de Monsenyor Sebastià Taltabull, bisbe president del SIC, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, i Monsenyor Salvador Jiménez, bisbe de Lleida, i, com no, Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa. L'Evangeli, de generació en generació, era el títol que emmarcà aquestes jornades. Monsenyor Taltabull en feu la ponència de presentació divendres a la tarda, inspirant-se en diversos textos de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. El dissabte es treballà en diversos cursos conduïts per un ampli professorat i amb una alta participació de catequistes. El diumenge, el pare Gaspar Borda, carmelita, delegat de família del bisbat de Terrassa, va fer una conferència sobre el capítol 7è de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia, que tracta de l'educació de les noves generacions des de la família i la necessària col·laboració dels altres àmbits educatius, com ara la catequesi. Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses presidí una massiva celebració de l'Eucaristia Dominical a l'Església Parroquial de Santa Maria de Caldes, on agraí el servei insubstituïble que fan els catequistes en totes les diòcesis i els instà a mantenir-se fidels en el seu servei i en la seva formació.
La carta de navegació.
Darrerament s'ha sentit dir que s'ha acabat l'any de la misericòrdia, però la misericòrdia continua. Aquest any sant ens ha servit per conèixer, per experimentar, per créixer més per dintre i per fora, per créixer més individualment i col·lectivament. I com diu l'adagi castellà, es de bien nacidos ser agradecidos. El nostre bisbe ens fa un breu però intens repàs del que podrien ser els nostres motius d'agraïment per aquest temps de gràcia viscut i ho vol compartir amb nosaltres. Escoltem-lo.
Déu vos guard. L'any sant de la misericòrdia arriba al seu terme. Amb l'any litúrgic acaba també l'any jubilar. Així ho va preveure el papa Francesc quan el va proclamar. Començar el 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, i es clou en la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, el 20 de novembre de 2016, deia la butlla de convocatòria. En la seva cloenda, amb sentiments de gratitud a Déu per haver-nos concedit aquest temps extraordinari de gràcia. El Sant Pare parla d'un pròxim futur sobre el qual expressa un desig vehement: que amb el compromís de tots, els anys propers estiguin impregnats de misericòrdia, que l'Església sigui oberta, cordial, samaritana, que sigui signe de la bondat i la tendresa de Déu. Què podem dir com a balanç d'aquest jubileu i com a projecció de futur? En primer lloc, recordar la força significativa de la imatge que el Sant Pare va fer servir en afirmar que la misericòrdia és la viga mestra que sosté la vida de l'Església. En conseqüència, Tota l'acció pastoral ha d'estar revestida de misericòrdia. Més encara, la mateixa credibilitat de l'Església passa a través del camí de l'amor misericordiós i compassiu. També el lema apunta a allò essencial i s'inspira en l'ensenyament directe de Jesús: misericordiosos com el Pare. Som conscients que per ser misericordiosos amb els altres, abans hem d'experimentar el perdó i la misericòrdia de Déu Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. També és necessari recuperar el silenci, la pregària, la meditació de la paraula de Déu, la vivència dels sagraments. És així com podem contemplar la misericòrdia de Déu i assumir-la com a estil de vida. En la celebració del jubileu hi ha tingut un lloc destacat les anomenades obres de misericòrdia, les 7 corporals i les 7 espirituals, 14 en total. Diversos llibres entre nosaltres les han comentat, convidant-nos a viure-les. Donem gràcies a Déu per tots aquells que les han viscudes i les segueixen vivint, és a dir, segueixen practicant-les. Crec que el jubileu ha calat molt en el nostre poble de Déu. El sentit de la fe és una realitat i és com les antenes que té el poble fidel per sintonitzar amb el que li ensenyen els seus pastors, inspirant-se en la paraula de Déu i en la tradició de l'Església. Un signe peculiar i una acció imprescindible de l'any sant ha estat també la peregrinació. La peregrinació material i externa, que és com una imatge del camí que cada ésser humà recorre en la seva vida. Perquè l'existència humana no deixa de ser com una peregrinació vers la meta final, entreteixida per petites peregrinacions. En aquest sentit, la nostra diòcesi ha estat activa al llarg de l'any jubilar. Nombroses parròquies, comunitats i grups han peregrinat als santuaris declarats jubilars, aquí i a d'altres llocs. A nivell diocesà s'han realitzat 3 peregrinacions: a Terra Santa, a Polònia, on es troba el Santuari de la Divina Misericòrdia, i a Roma. Els joves també varen tenir la seva peregrinació especial en la Jornada Mundial de la Joventut. A totes elles, l'actitud era de conversió personal, obrint el cor per ser abraçats per la misericòrdia de Déu i per ser testimonis de la seva misericòrdia en els nostres ambients. Avui, en aquesta cloenda de l'any sant a Roma, és un dia de festa gran a la nostra diòcesi, també per un altre motiu. Aquesta tarda imposaré les mans a 3 diaques del nostre seminari diocesà que rebran l'ordenació presbiteral: Rubén García, Eduard Martínez i Eduard Pire, cridats a ser especialment ministres testimonis de la misericòrdia de Déu. Que Maria, Mare de la Misericòrdia, els guiï i els acompanyi sempre.
Tenim a les nostres mans l'informe executiu de la llibertat religiosa en el món que fa l'ajuda de l'Església necessitada amb aquesta Fundació Pontifícia des del juny del 2014 al juny del 2016. Volem compartir amb vosaltres, doncs, aquest estat de coses en el món i dir-vos, compartir amb vosaltres les dades més destacades d'aquest informe. En aquest informe, que està publicat en castellà, em permetreu, doncs, compartir-lo tal com el trobem i tal com l'hem consultat. En el primer punt dels datos destacados diu: "Este informe sobre libertad religiosa en el mundo pone de manifiesto que en el periodo estudiado la libertad religiosa ha disminuido en 11, casi a la mitad, de los 23 países clasificados como persecución. En otros 7 de los países incluidos en esta categoría, los problemas ya son tan agudos que apenas se pueden empeorar. Nuestro análisis también demuestra que de los 38 países que sufren violaciones graves de la libertad religiosa, el 55% se ha mantenido estable en lo que a la libertad religiosa se refiere, y en el 8% de ellos, es decir, tres países, Bután, Egipto y Qatar, la situación ha mejorado. En el segon punt d'aquests datos destacados diu el següent. El informe demuestra que, contrariamente a la opinión generalizada, los gobiernos no son los principales responsables de la persecución. Agentes no estatales, por ejemplo, organizaciones fundamentalistas o terroristas, son los principales perseguidores en 12 de los 23 países en los que se cometen los peores atropellos, en la categoría persecución. Al tercer punt de los datos destacados, digo así. Durante el periodo estudiado, se ha asistido al surgimiento de un nuevo fenómeno de violencia basada en la religión que podríamos llamar hiperextremismo islamista. Un proceso de máxima radicalización con una violencia sin precedentes, que se caracteriza por el credo extremista y el sistema legal y de gobierno radicales. El intento sistemático de aniquilar o expulsar a cualquier grupo que no se ajuste a sus opiniones, entre los que se cuentan sus correligionarios moderados y los grupos que siguen tradiciones diferentes a las suyas. El trato cruel a sus víctimas. El uso de las redes sociales, sobre todo para reclutar a sus seguidores y para intimidar a quienes se les oponen mediante la exhibición de una violencia sin límites. La repercusión a nivel mundial favorecida por grupos extremistas asociados y el apoyo de redes dotadas con abundantes recursos. Y diu, este fenómeno nuevo ha tenido efectos negativos sobre la libertad religiosa en todo el mundo. Primer efecto negativo. Desde mediados del 2014 se han cometido violentos atentados islamistas en uno de cada 5 países del mundo, desde Suecia hasta Australia, pasando por 17 países africanos. Segundo, en algunas zonas de Oriente Medio, entre ellas Siria e Irak, el hiperextremismo está eliminando toda forma de diversidad religiosa y amenaza con seguir haciéndolo en otros lugares de África y del subcontinente indio. Se pretende sustituir el pluralismo religioso por una sola religión. Tercer dato negativo. El extremismo y el hiperextremismo islamista que se observan en países como Afganistán, Somalia y Siria han constituido un factor clave en el repentino incremento del número de refugiados que, según las cifras aportadas por las Naciones Unidas sobre el año 2015, ha aumentado 5,8 millones, alcanzando a 65,3 millones. Otro punto negativo. En Asia Central, los regímenes autoritarios están utilizando la violencia hiperextremista como pretexto para imponer medidas desproporcionalmente fuertes sobre las minorías religiosas, restringiendo todo tipo de libertades civiles, entre ellas la religiosa. Y el último punto negativo, en Occidente, este hiperextremismo corre el riesgo de desestabilizar el tejido social y religioso. En concreto, en países que esporádicamente son objeto de los fanáticos y que están sometidos a la presión de recibir una cantidad de refugiados sin precedentes, con una fe diferente a las comunidades autóctonas en su mayoría. Un claro efecto dominó ha llevado al surgimiento de grupos de derechas y populistas, a restricciones, a la libertad de movimientos, a discriminación y violencia contra los miembros de los credos minoritarios y al deterioro de la convivencia hasta en los colegios públicos. El quart punt d'aquests datos destacados de l'informe de libertat religiosa en el mundo del 16 diu «Se ha producido un repunte de los atentados antisemitas, especialmente en algunes zones d'Europa». En el següent punt, cinquè punt d'aquest informe diu «Los principales grupos islámicos han empezado a oponerse al fenómeno hiperextremista mediante declaraciones públicas y otras iniciativas en las que condenan la violencia y a quienes están detrás de ella». Sisè punt d'aquest informe. En países como la India, Pakistán y Birmania, en los que una religión concreta se identifica con el Estado-nación, se han dado pasos para defender los derechos de este credo por encima de los derechos de los demás creyentes. Esto ha llevado a la imposición de restricciones más rigurosas a los grupos religiosos minoritarios, mayores obstáculos a la conversión y sanciones más elevadas a la blasfèmia. En el setè punt dels nou que consta aquests datos destacados de l'informe, diu, en los países clasificados en la categoría de persecución, por ejemplo, Corea del Norte y Eritrea, la continua penalización de la expresión religiosa supone la negación absoluta de los derechos y libertades, es decir, prolongadas penas de prisión sin juicio justo, violación y asesinato. Vuitè punt. En los regímenes autoritarios como China y Turkmenistán se han llevado a cabo una nueva campaña contra los grupos religiosos que se niegan a seguir la línea del partido. Por ejemplo, en la provincia de Zhejiang, en China, y en las circundantes, se han demolido las cruces de más de 2.000 iglesias. I l'últim punt d'aquests datos destacados de l'informe de llibertat religiosa diu, al definir el nuevo fenómeno del hiperextremismo islamista, el informe apoya las afirmaciones generalizadas de que los ataques a cristianos, yaicíes, mandeos y otras minorías que llevan a cabo el Daesh, el ISIS, y otros grupos fundamentalistas constituyen una violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas. I en aquest informe de llibertat religiosa en el món, de l'ajuda a l'Església necessitada, aquesta Fundació Pontifícia, en la seva darrera part parla d'alguns països que sofreixen greus violacions de la llibertat religiosa. I aleshores també cada país té posat una mena d'indicadors clau que demostren d'alguna manera el que està passant. Compartim amb vosaltres alguns, per exemple, Afganistan. El indicador clave es que hay una prohibición de facto de las conversiones desde el Islam. Hay amenazas de fuertes penas, creciente influencia de los talibanes que aplican estrictamente la Sharia. També tenim Bangladesh amb aquesta indicació clau. 48 assassinatos en 18 meses. El principal objetivo son los grupos religiosos minoritarios. Aumento del número de amenazas de muerte y de atentados contra cristianos, hindúes y otros grupos en los que han muerto clérigos y conversos. Los obispos relacionan el aumento de los atentados con la decisión tomada por el Tribunal Supremo en marzo del 16 de confirmar el Islam como religión de Estado. També en aquests països que sofreixen violacions de la llibertat religiosa apareix Xina, amb aquest indicador clau. La Ley de Seguridad Nacional del julio del 2015 establece las directrices que tienen que seguir las religiones. Las nuevas normas imponen el ateísmo obligatorio a los miembros del partido. Se han destruido más de 2.000 iglesias y cruces. Seguint doncs, aquests indicadors claus per països, també tenim Corea del Norte. I diu així. Se considera que el cristianismo es un arma de la intervención extranjera occidental. El reverendo Ayon Lim, de 60 años, fue condenado de por vida a trabajos forzados, acusado de subversión y de utilizar la religión para derribar el Estado. Y en el último lloc, los territorios palestinos, parla de que la comunidad cristiana sufre la guerra entre Israel y Hamas. En mayo del 16, el presidente palestino estableció que la protección de los cristianos es un deber en Palestina. Podeu trobar a internet aquest informe de llibertat religiosa en el món, realment molt interessant, a la web de la Ayuda a la Iglesia Necesitada. Com sempre, la gran conclusió. Preguem per la pau i fem passos perquè aquesta pau sigui possible en el nostre món. I com cada any celebrem les nostres jornades Transmet, aquí al Bisbat de Terrassa, sobre la novetat i l'actualitat de la fe. El nostre bisbe ens ha escrit quatre lletres que volem compartir amb vosaltres que posen el marc d'aquestes jornades Transmet del Bisbat de Terrassa, que, com dèiem, són el 26 i 27 de novembre d'aquest any. I diu el senyor bisbe: arribem a la cinquena edició de les jornades Transmet. Pas a pas i amb l'ajut de persones, delegacions i institucions, la diòcesi de Terrassa va consolidant aquesta trobada de formació i comunicació d'experiències per tal d'aprofundir en les implicacions que la nova evangelització té en els diferents àmbits de la pastoral. En aquesta edició he cregut oportú, diu el senyor bisbe, dedicar la reflexió a la dimensió social de la nova evangelització, tenint ben presents les indicacions del Papa Francesc en la butlla de l'any de la Misericòrdia, quan ens recorda: no serà inútil en aquest context recordar la relació existent entre justícia i misericòrdia. No es tracta pas de dos aspectes contradictoris, sinó d'una única realitat que es desenvolupa progressivament fins a aconseguir el seu àpex en la plenitud de l'amor. En aquesta línia, el Pla Pastoral Diocesà contempla, en una de les seves accions, potenciar la formació de la doctrina social de l'Església, tant en la vida de cada cristià com en els diversos àmbits de la pastoral i en tota la vida diocesana. Des d'aquesta perspectiva, s'han preparat les jornades d'enguany. Els cristians som convidats a experimentar i a practicar la misericòrdia i la justícia que ve de Déu. El Papa Francesc proposa, com un dels fruits del jubileu, la pràctica de les obres de misericòrdia, tant les corporals com les espirituals. Dono gràcies a Déu per les nombroses iniciatives que es duen a terme a casa nostra a favor dels pobres, necessitats i marginats d'avui. Puc constatar-ho en els meus encontres amb els responsables de Càritas, tant la diocesana com les de diverses parròquies. Puc observar-ho en les meves visites a les parròquies, especialment en ocasió de la visita pastoral. Us convido, doncs, diu el nostre bisbe, aquests dos dies a reflexionar-hi a fons, per formar-nos i per continuar fent present una església samaritana en els nostres temps de crisi. Fins aquí les paraules del nostre bisbe a convidar-nos a aquestes jornades Transmet a Sant Cugat del Vallès el 26 i 27 de novembre d'aquest any.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos qui viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Thank you.
Adéu-siau, que tornarem a remar.